9:22, a les 4:22, com us explicàvem abans, en primícia, molt atents avui al que pugui passar políticament a Formentera després doncs, aquesta dimissió que hem conegut, aquesta renúncia, en aquest cas, a José Manuel Alcaraz, aquest pas previ que s'havia exigit doncs, des de les files opositores doncs, per tirar endavant una moció de censura per desbancar, en aquest cas, a Llorenç Córdoba, de la presidència del Consell. Suposo que durant el dia d'avui s'aniran succeint altres esdeveniments. N'estarem molt al corrent. Altres qüestions polítiques, altres qüestions importantíssimes que hem tractat aquesta setmana hi ha la qüestió del port i també hem seguit molt de prop, en aquest cas, la situació dels pescadors de Formentera, com sempre fem des d'aquí, la ràdio pública de la nostra illa. Us explicàvem avui a l'informatiu, els ministres de Pesca de la Unió Europea han arribat a un acord que podria revertir la proposta de retallar de 130 a 27 dels dies de l'any que es podrà pescar a la Mediterrània. Brussel·les ofereix ara una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, obtindran compensacions en forma de dies per sortir a pescar, de manera que es permetria a la flota d'arrossegament mantenir els mateixos dies de pesca que els establerts aquest 2024, fet que suposa una mitjana de 130 dies a l'any. Escoltem el que en deia Joan Simonet, el conseller balear d'Agricultura i Pesca.
S'han posat damunt la taula tota una sèrie de mesures que nosaltres pensàvem que d'entrada podrien ser assumibles per gran part de la flota balear per recuperar tots aquests dies que s'han perdut. Essencialment un canvi en el tamany de les xarxes de pesca que augmentarien per fer més selectiva la captura.
Tenim aquí amb nosaltres el patró major de la confraria de pescadors de Formentera, en Ivan Pérez Marí. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, amb cara de cansat, ha estat 3 dies a Brussel·les, seguint de molt a prop doncs, aquestes negociacions, intervenint amb el que es podia. Com hem de rebre aquest acord? Com el rebeu vosaltres, els pescadors?
Encara me queda explicar-los, i tenís document final redactat. De moment tenim les propostes allí mal escrita dalt un paper, i ara mos queda, sobretot, estàvem esperant, perquè tot el que parlem és gastar saliva, la conclusió que tenim ara, no? Ara el que estàvem és que arribi el document final, interpretar-lo i a veure si tot allò que se mos va dir ja és així com nosaltres ho vàrem entendre, no?
Què vàrem entendre?
Bueno, que si complíem unes certes condicions de 12 medides, cosa que 9 d'elles ja feim, és a dir, hi ha el percentatge d'aquestes 9 petites medides i ja els acomplim, perquè els hem estat fent tant bé d'espai temporal, com les parades a dies sueltos, com les parades contínues, com puguen ser el tema de saber de què es vol fer entre 100 i 500 metres durant 4 setmanes seguides. Tot això d'aquí, aquestes petites coses, ja els acomplim, no? 8 o 9 medides d'aquestes ja els acomplim. Ara falta sa que és més d'això, no? Que és el tema de canvi de mà de lo que és el sac dels bous per fer una major selectivitat. Nosaltres, en el nostre cas, passaríem, que és una malla de 40 mil·límetres, la passaríem a una malla de 45.
En aquest cas, els que pesqueu més a prop de terra, perquè també hi ha el tema de les gambes, de que passaria de 40 a 50...
Sí, les pesqueres de bous es defineixen per costera o profunditat, vale? Com es calcula que sigui de costera o profunditat? Segons la quantitat que hi hagi de peix, em fa una gràcia això, perquè és una de les coses que volen canviar el reglament europeu, el MAP... Segons la quantitat de peix que tu dugues aquell dia o la quantitat de gambes, se te considera o gamba o costera. ¿Vale? És a dir, en vez de dir, no, he anat a pescar a profunditat o he anat a pescar en terra, no, ells ho calculen segons la quantitat de peix que hagis agafat aquell dia. És a dir, tens que tenir un tant % de gamba perquè es considera profunditat. No? Si no el superes, segons la quantitat de peix que portes, no es considera gamba, el dia de gamba, on que em portis. ¿Vale? Que és una de les coses que és errònia dins el que és el reglament d'ESMAP, cosa que és el que volem fer és canviar el reglament d'ESMAP.
Per tant, us afecta sobretot aquest canvi de 40 a 45 per les costeres.
Sí, sí, sí. I el que és la pesca a profunditat li volen calar de 40 50. A 50.
Això quines dificultats té? És una qüestió, doncs, de fer, diríem, proveïment, és una qüestió de no es pescarà igual?
Sobretot s'ha de tassir els bous, a veure, tindrà un cost econòmic, però penso que assumible per les nostres barques. El problema està en ja veurem si és assumible la baixa captura la reducció de captura que tindrem en certs espècies. Al final el mapa està creat per unes quantes espècies, que són quatre realment, que estan en perill, sobretot dos. Vale? Que és una de les coses que he estat intentant dir a Europa, que és que són les espècies, són el moll, el lluç, sobretot el lluç, que és el que més li preocupa a Europa, i després ve la gamba, la cigala i un parell més que ni siquiera afecta. Què passa amb aquestes espècies? Que nosaltres no les pescam. És a dir, nosaltres estem pescant fora de les zones d'aquestes espècies, aquí moll de fang quasi no n'hi ha, i el lluç està a puestos que ni siquiera hi pescam. És a dir, que són en profunditats entre 150 metres en els 350. I sobretot en les zones més aterrades que hi ha lluç, no hi pesquem. Entonces nosaltres, en teoria, estaríem fora del reglament del mar, no? Però ens hem ficat dins el mateix sac perquè no hi ha diferències entre tots els pescadors. Simplement a veure si nosaltres som capaços d'assumir aquesta baixa captura. Amb quines captures podem veure-nos perjudicats? Sobretot en tema de polp, en tema de morralla i sobretot de gerret. El gerret fugirà tot. No hi haurà gerret de barca a bou, però a veure si és assumible o no és assumible.
O sigui, que aquests 5 mil·límetres farien que el gerret no es pogués pescar?
Sortiria pas cop de sac, sí. És a dir, gerret de barca a bou no n'hi haurà més, no? I estan parlant d'una espècie que el que no entenem davant Europa, ahir que volen canviar el reglament del mar...
Però si diuen que de gerret n'hi ha moltíssim.
Ja, però per salvar el lluç perdem l'altre, saps? És a dir, d'ahir que volen canviar el reglament del mar perquè no es vegin influïdes espècies que estan permitides o que estan en bon estat, inclús arribant a demanar, que el que demanàrem era la prohibició de la pesca de lluç. És a dir... perquè no es fes pesca dirigida en el lluç, i ja una vegada que dius que el prohibeixis, no mos afectaria davant totes les altres espècies.
Aquest augment de 5 mil·límetres, deies que afectaria sobretot el gerret, deies la morralla...
Gerret i el polp, sobretot.
I el polp, també?
Sí, sí, i també es moll, muller, es mullet, també. Estan parlant d'espècies que quan els agafam en la malla de 40 estan per damunt de la seva talla mínima. Tant el polp com el gerret com el moll, quan nosaltres els agafem en la malla 40, estan molt per dalt. És a dir, tots els alevins o tots els que estan baix talla...
Sí, sí, queden fora.
Queden fora. És a dir, però ens perjudica a l'hora del tema de lluç. En su lluç sí que ens perjudica. Doncs per un peix perjudicam a tots els altres.
Clar, parles de voler canviar el reglament. Quins són els procediments per fer-ho?
Us vaig explicar un poc com va anar a Brussel·les, perquè ho entengueu.
Sí, això volia saber. Com s'exerceix la pressió des de la primera línia?
Fa un dels pocs pescadors o representants del sector que no se'n fiava de com guany, perquè havia vist els números de l'estocatge que he vist, de reducció que recomanaven la part, en teoria, científica, que no entenen de res de científics, és que demanaven, l'any passat ja demanaven un 60% de reducció per Itàlia, un 61% per França i un 48% per Espanya. ¿Vale? Però tot Déu assumia que durant aquests 5 anys, com que l'antic comissari va proposar que es havia de retallar un 40% i es va arribar al 40%, tot Déu es dava per salvat de que no es reduiria més ja. Saps? Però un dels pocs que no se'n fiava era jo. Entonces, i sobretot els tres estrats membres, que eren França, Itàlia i Espanya. No? Veiem que els tres països tampoc se'n fiaven, varen firmar una espècie d'aliança fa qüestió d'un mes per provocar, en cas de que hi hagués, en cas de que tornés a haver-hi reducció d'esforç pesquer, fer una proposta de minoria de bloqueig, que se li diu, que necessites una petita quantitat, una quantitat segons territori, segons població, quantitat per fer un bloqueig a el que proposi la comissió perquè quedes bloquejat. O pactar en la Unió Europea un moratori per agafar i aplaçar les noves restriccions que ens venen pogut ficar d'això, fins que sapigués cert que els estudis que actualment de l'any passat i fa 3 anys averiguar si han dat resultat o no, o quina, perquè resulta que aquesta proposta de reducció d'esforç es fa en els estudis més antics, de fa 3 anys, no d'ara. Entonces, com sabem que aquest 40% ha funcionat o no ha funcionat? Entonces, volíem demanar provocar un moratori de lo que són la reducció o la proposta de la Comissió Europea. Què va passar durant les negociacions? França es va despenjar. I ens varen deixar tirats. Cosa que li venia bé a França, i inclús varen deixar tirats en els seus pescadors de bou. Per un tema geoestratègic en pesqueres de l'Atlàntic. Vale? La comissió va estar entonces molt contenta, ja ho podeu pensar. Entonces ens varen deixar tirats. Gràcies als italians que feren força els dos països, varen poder aconseguir aquestes medides. Però França ens va deixar tirats, inclús en els seus propis pescadors de bou del Mediterrani. Ells tenen unes 40 barques a França de bou i nosaltres en tenim uns 550, més o menys. Això perquè m'ho va contar un francès. Però jo amb en Simonet, que és el nostre conseller, doncs m'ho anava contant el que anava passant dins dels temes de la comissió i tal.
Tot això ben a prop, al cor de Brussel·les, deixar les negociacions de la comissió de pesca, però després allà al Consell de Ministres, on hi havia els ministres de pesca d'Europa.
Exacte. Exacte.
I vosaltres estàveu allà, doncs, amb les delegacions?
Sí, nosaltres ens anàvem informant des de dins i llavors teníem alguna reunió paral·lela, sobretot per comptar-nos, perquè érem molta gent, potser no haguéssim set tanta gent havent participat dins, havent pogut estar dins el que és l'edifici de la comissió, allí havent tingut dins sales reunions, com ha passat altres vegades, dins sales reunions paral·leles, passa això, passa allò, no? Es va tenir menys reunions que mai, per mort que érem molta gent, no? Simplement, doncs, bueno, la notícia va ser aquesta, es va poder arribar a l'acord aquest, que l'acord aquest ja veurem què passarà, perquè nosaltres no depenem de nosaltres, perquè arribem a agafar aquestes medides i poder treballar tots els dies. Perquè ens donen un tant per cent si jo, les nostres barques canvien. Si les nostres barques canvien antes del 10 de maig, la malla 45, ens donen un tant per cent. Però si el 40% de la flota espanyola canvia la malla de 45, m'ho dupliquen. Si tot Déu canvia la malla 50, tots els que pesquen profunditat la canvien tot Déu antes del 10 de maig, la canvien a 50, tenim el tant per cent. Si això tot aquí que s'ha proposat es compleix antes del 10 de maig, tindrem els mateixos dies. Però si ho compleix, tota la flota. Cosa que els catalans i tota la costa no estan disposats a fer, sobretot els andalusos. Si la flota no compleix aquestes medides antes del 10 de maig, nosaltres només podrem treballar 60% dels dies. Així que ha de complir tota la flota. Ara ens queda una gran feina com a representants del sector pesquer a intentar dir, senyors, el que hem de fer ara, perquè el MAP aquest, el reglament del MAP, està antiquat. Es basa, i sobretot, la manera de fer les propostes aquestes, perquè hi ha dos gremis allí, que és el comitè científic que assessora a la comissió, es diu l'STEF. Allí van els científics de cada país, presenten els seus resultats, en el nostre cas el CIEO, l'Institut Oceanogràfic Espanyol, però jo des de l'Institut Oceanogràfic Espanyol diu que allò és un merder, ni t'escolten. Només allí es parla d'economia, no interpreten els resultats. Aquestes, en teoria, aquests resultats o aquestes propostes o els números que surten van a un lloc que li diuen l'Eje Mare. I allí a l'Eje Mare és la directora general de pesca de la Unió Europea, on ells s'hi fan la proposta a temes legals de quin hauria de ser l'esforç pesquer per un fin, que és arribant a CRMS, que és el rendiment màxim sostenible. No? Però entre un pas i l'altre no funciona. I van a criteri, més criteri econòmic i polític, aquestes recomanacions, saps? Què passa? Pues nosaltres espanyols durant aquests anys ens hem sentit un poc indefens, però el resultat que s'ha tret ara, pens, el que hem de fer és aguantar uns 2 anys intentant en su nou comissari canviar el reglament, tots els països que vam quedar d'acord amb això, reformar-lo i veure que es facin. Si es tenen que fer retalls o es tenen que dar més dies de pesca en base a el que surten els informes científics de l'any anterior.
Per anar acabant, bé, tres qüestions. D'aquelles 12 mesures que deien doncs, que s'han d'aplicar doncs, perquè aquesta es pugui revertir doncs, aquesta reducció de dies de feineig, de pesca, diu que no ho hi han complit. Les altres tres estan relacionades les tres amb el tamany de les malles?
En teoria, una és la malla de 45, l'altra és la malla de 50 i la tercera seria un tema de portes. Li diuen portes voladores, però se li diuen portes de baix impacte, ¿vale? Perquè qui no sàpiga que són les portes de bou són aquelles plaques metàl·liques que porten per fer obrir l'art perquè vagi al final d'això.
Una comporta.
Sí. Què passa amb aquesta tercera medida de les portes? Que les inversions són molt altes i al final només te donen un 3%. Si te donen, si anem a dir que te donen un 3%, te diuen 4 dies. Què pots treure? Les portes valen 70.000 euros. No les pagues en 3 dies, ni en 3 dies de si en any ni de l'altre.
Yeah.
Entonces, a lo mejor se't val la pena rectificar i deixar aquest 3% perquè no et surt bé econòmicament. Que pots pescar 3 dies, que fas el sacrifici perquè és necessari es peix en el mercat i tal, però al final hi haurà una inversió econòmica que no rentabilitzaràs mai. I de poc, i també una altra cosa, en el tema de les portes, antes hi havia un sistema, es va declarar un sistema de portes voladores que avui en dia ha quedat entredicho, és a dir, que funcionin, que siguin de baix impacte. Entonces, avui en dia, hem de saber quina classe de modelos se li poden dir de baix impacte, ¿vale? Perquè aquestes portes voladores el que tenien és que es volen a l'aire, però per compensar el seu pes per anar en el fons utilitzen una cadena. Una cadena que és d'uns 50 metres, que pesa un munt, i això d'aquí fa efecte de serra dins el fons. Han canviat algo que et puga fer res, que va rascant de l'esfondo, a algo que va serrant. Perquè te facis una idea, les cadenes a l'Amazones, aquesta classe de cadenes les fan servir a l'Amazones per desforestar. Agafen dos bulldofers, podeu buscar a internet si voleu, i agafen una cadena i dos bulldofers i desforesten boscos amb això. Entonces no sabem què està passant dins la mà. Estan parlant d'una guillotina. És a dir, entonces estem ara en su tema de buscar que el nostre govern digui quina classe de portes podem instal·lar per veure si és viable la inversió o no.
Molt bé, posem-nos a, no sé, a 10 de gener de 2025. Que els pescadors de Formentera, què fan?
Bueno, la història és que ells que no esperin en el darrer moment calar la, que hi tinc d'anar a parlar amb ells avui, que no esperin en el darrer moment a calar la malla de 45, que comencin l'any amb malla de 45, s'adaptin al tipus de captures que vagin veient, que el fondo s'adapti en el fondo i sobretot la malla de 45 i adaptar-nos en el peix que surti. Qüestió que arribem al 1 de maig i ja sapiguen si funciona, si no funciona i sapiguen quin tant per cent més han perdut o no. Que no esperin a 1 de maig o a 30 de setembre, que crec que és que l'altra fetge límite, per poder calar la malla de 45.
Deixa'm demanar-te també una altra notícia que, bé, no és que hagi passat desapercebuda, però va ser una notícia que potser ha quedat una miqueta entelada per tota la resta d'actualitat informativa. És aquest tractat de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur. Mm-hmm. En aquest cas, països com Argentina i d'altres que tenen molta feina, també fa molta feina de pescadors. Com us afecta? O sigui, que pugui arribar doncs, tot aquest producte del Sud-amèrica cap aquí?
Ah, és un dels grans problemes que han tingut dins la comissió. Tu pensa que nosaltres fem una activitat que és servir menjar per una necessitat bàsica humana, que és el menjar, saps? Mm-hmm. Saps el que et vull dir? Quan tu geoestratègicament cales, vale, mos quedarem sense producte, però de sobte s'ofereix a algú, tranquils, la gent no es quedarà sense menjar, saps? Que mos llevin en altres d'enmig, que mos llevin en altres d'enmig, saps el que t'ho vull dir? No hi ha problema, la gent seguirà menjant peix, gràcies a Mercosur. Tens. Has de pensar que la flota marroquí, la nostra ha baixat un 40%, però la flota marroquí en els darrers 15 anys s'ha multiplicat per 3. I un dels grans problemes a l'hora de fer una reducció de granges, d'animals, d'horts, de pesca, saps? No hi ha problema, hi ha gent que t'ho soluciona. La gent no es quedarà sense menjar i ahir és on entra Mercosur. És a dir, i és una de les batalles que nosaltres hem tingut en la comissió, en su sentit de... El que no es pesqui aquí es pescarà a una altra banda. Si es pesca a Europa, es pescarà dins el reglament europeu. Però si es pesca fora, quin reglament té? És a dir, nosaltres estem preocupats per un tema de que entrarà tot allò que nosaltres no pesquem baix talla mínima o allò que no es pugui agafar, al final vendrà de fora. I això el que no té que permetir és govern. Saps? És a dir, i sobretot, és un tema tan geopolític, estratègic, econòmic, tan potent, que nosaltres, el tema ecològic o els temes de sobreexplotació, és que és dins l'equació només arriba un 20 o un 30%. És tot un muntatge fet allà dins Europa que és al·lucinant. Quan ho veus no saps per on agafar-ho. I si al final un sector pesquer o un sector és prescindible, et prescindiran d'ell, saps? És a dir, així de clar.
Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En fi, teniu difícil des del sector, és com gairebé un acte de resistència seguir fent aquesta feina.
Indiscutiblement. Jo al final la meva feina es basa en un futur de la mà pels pescadors i peixos. Això se basa en el que hi ha en basc. Si ens hem d'adaptar i hem de treballar i aguantar i a la llarga canviar les regles de joc, ho intentar.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès una volta més. Avui aquí en directe en Ivan Pérez Marí, ja sabeu que és el patró major de la Confraria de Pescadors de Formentera i que ha estat doncs integrat en aquestes negociacions a Brussel·les, que han arribat doncs amb aquest acord, que ens l'ha desgranat, ens l'ha detallat, doncs, que té els seus pros i els seus contres i que clarament doncs, hi haurà doncs, un canvi en el que trobarem doncs, les peixateries doncs, en els propers anys a Formentera. Gràcies.
De res.